Ràdio Estel. Són les 3 de la tarda.
A continuació us oferim la transmissió de la celebració del Sermó de les Set Paraules. En directe des de la Catedral de Barcelona.
Bona tarda, amics i oients de Ràdio Estel. En aquests moments estem iniciant des de la Catedral de Barcelona la transmissió del Sermó de les Set Paraules. Sermó de les Set Paraules que pronunciarà mossèn Santiago Bueno. Connectem ja seguidament.
En aquest moment de les tres hem callat perquè la seva gràcia ens penetrés en el nostre cor. Preguem, doncs, per la ferida del peu esquerre, en tant que ens dona més empenta les nostres accions i ens animi a voler fer sempre el bé. Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres la vostra reina, facis la vostra voluntat, així la terra com es fa en el cel.
Potser els nostres oients escolten amb una deficiència el so, la cerimònia del sermó de les set paraules, l'habitual sermó de les set paraules que aquest any pronuncia mossèn Santiago Bueno. Està fa a l'aire lliure, a la porta de la catedral, al pla de l'avinguda de la catedral, i naturalment aquesta tarda fa un oratge bastant fort, hi ha molt de vent i possiblement el so no arriba amb prou netedat als nostres oients. Demanem disculpes per això.
Para querer amar siempre el bien y seguir el camino del amor a Dios y a los hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. A la ferida de la mà esquerra, reflex de les nostres obres pecadores, ens ajudi a superar-nos perquè ens animem a escampar sempre el bé. Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres la vostra reina, faci la vostra voluntat, així la terra com es fa en el cel. A la herida de la mano derecha, símbolo de nuestros actos desordenados, para que nos anime a querer superarnos siempre sin el bien y así hacer el bien en la tierra para alcanzar luego la paz y la alegría y la felicidad en el cielo. A la ferida del costat que toca el cor, a fi que ens esperoni a fer sempre el bé amb il·lusió i energia, superant els nostres defectes i delimitacions i ens ompli el cor del bon amor i de l'amor de Déu al Pare i als germans. Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom, vingui a nosaltres la vostra reina, facis la vostra voluntat, així la terra com es fa en el cel. per les intencions del Sant Pare, del Santo Padre Francisco, cuyo ejemplo nos impone a seguir todo lo bueno para la sociedad humana de aquí, de nuestra ciudad y de todo el mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, y en la tierra como en el cielo. I tots els aquí presents, ben drets, mirem la imatge del Sant Crist de la Pana. Comprenguem que l'amor del Pare ofert per Jesús és el súmulum de la vida a la terra, que ens esperona i ens porta cap a la vida perpètua en el cel. I ara podrem així entendre millor més encara i poder cantar solemnament la nostra fe.
I ara, acabat el credo, ara sí que prendrà la paraula mossèn Santiago Bueno, dalt d'estar pujant a l'Ambo, està al portal de la catedral i té al seu costat el Crist de la Pan i els portants del Sant Crist de la Pan. Escoltem el sermó de les set paraules.
De Natzaret és el verb diví, la paraula de Déu encarnada. Dit d'una altra manera, ell personifica la comunió entre Déu i la humanitat. Els evangelis ens han transmès un bon recull del que Jesucrist com a mestre explicava als seus deixebles mentre caminava per la geografia de Galilea i de Judea fa gairebé 2.000 anys. Però de cap manera els evangelistes pogueren recollir absolutament tot allò que Jesús havia dit, ja que no era aquesta la finalitat dels propis evangelis. Per altra banda, el mateix Sant Joan s'excusava tot dient que si ho haguessin de recollir tot no bastarien tots els llibres del món. Evidentment, aquesta era una hipèrbole del deixeble estimat per destacar la profunditat i l'amplitud dels ensenyaments del seu mestre i com n'és d'inabastable la paraula de Déu. Per això no obsta perquè els deixebles de totes les èpoques haguem venerat allò que els evangelistes ens han deixat. Les paraules de Jesucrist, de contingut i estil tan variats, ens han seduït, ens han fet reflexionar, ens han conduït a la pregària i han donat lloc a infinitat de comentaris de tota mena, espirituals, místics, teològics, exegètics, històrics. I cada setmana, en ocasió de la missa dominical, els sacerdots procurem basar la nostra homilia especialment en allò que Jesús deia i feia. Crida l'atenció que un rabí, un mestre de fa 2.000 anys, tingui tanta influència i que les seves paraules no hagin esdevingut anacròniques. Fins i tot si prenem les paraules amb exemples de la vida quotidiana de llavors, qualsevol pot entendre ràpidament el seu significat. És que la paraula de Déu és viva i eficaç. Deia Jesús, el cel i la terra passaran, però les meves paraules no passaran. Però Jesús de Natzaret no fou simplement un mestre o rabí jueu de fa 2.000 anys. Ni nosaltres creiem ni confiem en ell només perquè allò que digués fos autèntic i profund. Per a nosaltres és també el Redemptor, el Salvador, l'ungit o Messies de Déu que havia de canviar radicalment la història de la humanitat, tot obrint-nos un futur i una esperança que només ell ens podia aconseguir. Precisament aquests dies en què celebrem el Tríduum Pasqual, els fidels fem present com a sagrament i memorial el lliurament de Jesús a la mort en creu. El suplici de la creu, una salvatjada de les moltes que la humanitat s'ha empescat quan ens domina la crueltat. Aquest suplici esdevé un signe i una paradoxa. Condemna horrorosa per arrabassar la vida d'un ésser humà, tot infligint-li el major dolor possible, i alhora signe d'esperança i de salvació. Jesús acceptà la seva del tot injusta condemna com l'anyell portat a l'escorxador, com havia anunciat segles enrere el profeta Isaïes. Precisament la lectura en aquests dies del càntics del servent de Javé recollits per aquest profeta constitueixen alguns dels passatges més colpidors i impressionants de l'Antic Testament. Isaïes deia que el servent de Déu seria conduït a la mort com qui no obre la boca, és a dir, en silenci. Els evangelis ens reconstrueixen, cadascun a la seva manera, el procés contra Jesús i la seva passió. La defensa que Jesús feu de si mateix no fou escandalosa ni aferrissada. Tot llegint les seves paraules davant el Sanedrí i el de Pilats, sembla simplement que ell volgués puntualitzar certs aspectes per esvair errors o confusions, però en el fons mostrava una serenor, una dignitat i una acceptació admirables, malgrat que humanament ho devia estar passant molt malament, perquè sabem que la naturalesa divina del Senyor de cap manera anul·lava la seva naturalesa humana i la por i l'angoixa no li foren estalviades. Precisament és per això que el sentim tan proper, tan humà, tan Déu fet home. Si haguéssim de dur a terme una investigació crítica, una crònica exacta, sobre què va dir exactament Jesús des de la creu, ens trobaríem davant dificultats, ja que els evangelistes ens transmeten frases diverses. I sabem del cert que tres d'aquells evangelistes, Mateu, Marc i Lluc, no hi foren presents davant la creu. Però ja fa molts segles que els fidels cristians sentiren la necessitat espiritual de reunir les paraules que Jesús havia dit des de la creu, ni que fossin breus. En efecte, els evangelistes ens transmeten unes frases plenes de significat, escollides i redactades amb plena consciència de la seva transcendència. Finalment, aquestes paraules queden resumides en 7 frases cèlebres, 3 de l'Evangeli segons Sant Lluc, una compartida per Sant Marc i Sant Mateu i 3 més de l'Evangeli segons Sant Joan. Els 2 evangelis tinguts per més antics, Marc i Mateu, recullen només la 4ª paraula i se centren en ella. Probablement per això és molt significativa. Déu meu, per què m'heu abandonat? Com passa sovint amb l'Evangeli de Sant Lluc, aquest evangelista s'hi esforça per reflectir la personalitat de Jesús i així recull la 1ª, la 2ª i la 7ª paraules. Les 2 primeres són una prova d'amor i misericòrdia de Jesús envers els que estaven presents. Perdoneu-los perquè no saben el que fan i avui seràs amb mi al paradís. La 7ª també deixa veure aquest tarannà serè del Senyor. Confio el meu alè a les vostres mans. I com passa també amb l'Evangeli de Sant Joan, les 2 paraules recollides per aquest evangelista tenen un cert to enigmàtic, a més de que són molt breus. Tinc 7 i tot s'ha complert. Sentim, doncs, germans, aquestes 7 paraules. A propòsit de la 1ª, Pare, perdoneu-los perquè no saben el que fan, el tema que vaig triar és el mal i la ignorància o error. Jesús es mostra compassiu amb els seus botxins i afegeix la ignorància com a circumstància atenuant de la culpa. En efecte, els evangelis presenten el sumo sacerdot i el Sanedrí moguts a desfer-se de Jesús per motius que avui anomenaríem polítics, però que es resumeixen en una frase ben breu. Jesús feia nosa. Jesús no fou ni el primer ni l'últim a morir perquè fes nosa. Amb això podem dir que ell compartí les conseqüències de la injustícia, l'enveja, l'afany de poder, l'odi. En principi, hem de proclamar clarament que tots aquells que abusen dels altres saben perfectament el que es fan. El delicte o el pecat no poden quedar disminuïts per una pretesa, ignorància o error, com aquell que diu, ai, em vaig equivocar. I menys encara per preteses inestabilitats mentals. Tal assassí o genocida o terrorista devia estar boig. No, perquè aquestes afirmacions tendeixen a disculpar el mal. En el cas de Jesucrist, el delicte de matar-lo pren un altre relleu. La ignorància a què es refereix Jesús, no saben el que es fan, no rau només sobre el delicte de dur conscientment a la mort un innocent, sinó sobre qui és realment aquell innocent, el fill de Déu. Segurament era molt difícil de creure per aquells dirigents del poble jueu, donades llurs creences i la situació social i religiosa del moment, que aquell noi de Natzaret fos el fill unigènit de Déu i el Messies. Però aquella ignorància, aquell error, no els autoritzava a matar-lo impunement. En qualsevol cas, Jesús no desitjava que els membres del Sanedrí ni el poble jueu en el seu conjunt poguessin ser acusats de deïcidi, de matar el ver de Déu, Déu com el Pare, i per això foren perdonats d'aquest pecat. Si en cap moment de la història algú ha gosat acusar de deïcidi aquells que intervingueren en la mort de Jesucrist, podem dir que ha estat desautoritzat pel mateix Senyor que els perdonà a causa de la seva ignorància teològica. De fet, hem d'admetre que la mort de Jesús és conseqüència del pecat de tots, tant dels llavors presents com dels avantpassats, com també dels que han vingut després, inclosos nosaltres mateixos. En efecte, la nostra salvació rau en que admetem que la creu de Crist se'ns aplica també a les nostres culpes. A propósito de la segunda palabra, te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. La esperanza del cielo. En nuestra sociedad contemporánea, muchas personas sonríen cuando oyen hablar del cielo o el paraíso, como dice Jesús, e incluso se permiten hacer chistes más o menos inocentes o no sobre el paraíso. Cualquier intento de describir el cielo con comparaciones o analogías de este mundo está destinado al fracaso, ya que se trata de otra realidad muy diferente de la nuestra actual, y para esa no tenemos palabras. Por ello, según qué descripciones del cielo, aunque fueran bien intencionadas, pueden ser objeto de burla y fácilmente podemos caer en el ridículo. En todo caso, los discípulos de Jesucristo mantenemos nuestra esperanza de conseguir la vida eterna en el paraíso. Como no hay palabras para describir el cielo, ni analogías o comparaciones que sirvan de verdad, el libro del Apocalipsis opta por describir una dramaturgia completamente idealizada. Un espacio inmenso con el trono de Dios, el Cordero, Cristo sentado a su lado, los 12 ancianos, los ángeles, los mártires, las multitudes de creyentes, todos alabando a Dios para agradecerle sinceramente que haya incorporado a aquellos hombres y mujeres en su propia vida divina. Una vida auténtica, plena para siempre, empapada de amor y de respeto, en la que cada un ser humano llega a su plenitud personal. El proyecto es magnífico. Recuerdo que cuando estudiaba teología, mi curso contó con un profesor que explicaba de forma tan vivida, tan emocionante la vida del cielo, que una compañera mía un día exclamó espontáneamente: "Profesor, escuchándole dan ganas de morirse". Pero en la escena de la cruz la situación es mucho más íntima. Las palabras de consuelo y de esperanza que Jesús dirige a aquel bandido crucificado a su lado darían para una reflexión larga y profunda sobre la condición humana. El hombre condenado y a punto de morir, que reflexiona y no maldice como hace el otro, que toma conciencia del momento trascendente que se le presenta y de que, siendo su muerte inevitable, vale la pena encararla con dignidad. Jesucristo, que acoge con solidaridad la frase de su compañero de sufrimiento, que no se muestra en modo alguno centrado en su terrible sufrimiento físico, sino que todavía tiene ánimos para escucharle y ofrecerle una esperanza cierta. Como todos somos pecadores, es normal que al reflexionar sobre esta segunda palabra del Señor, deseemos vernos como el buen ladrón y escuchar la voz que Jesús nos dirige a cada uno. A propòsit de la tercera paraula, dona, aquí tens el teu fill, aquí tens la teva mare. Amor matern, amor patern. Només l'evangelista Sant Joan esmenta al peu de la creu de Jesús la seva mare Maria amb un dels deixebles, segurament el mateix Joan, juntament amb altres dones. Per què els altres evangelis, que s'havien escrit molt abans, no ho havien fet? Hi ha hagut moltes teories, algunes imaginatives, altres inversemblants, fins i tot algunes que dubtaven de la versió de Sant Joan o de la seva autoria. L'evangelista Joan escriu després que els altres evangelis ja siguin coneguts per les esglésies cristianes, avançat al segle I. La finalitat d'aquest quart evangeli no fou tornar a explicar un altre cop els mateixos fets i paraules de Jesús, sinó afegir-hi un altre punt de vista. Amb aquest objectiu, l'evangelista aprofita especialment dues circumstàncies. Per una banda, la seva pròpia memòria dels fets que va viure, ja que ell era un dels tres deixebles més propers al Senyor. Però, per altra banda, el seu evangeli s'enriqueix de molts anys de reflexió i de pregària. Recordem que Sant Joan no morí màrtir als començaments de l'Església, sinó ancià a finals del segle I. Tot tenint això en compte, les paraules que Jesús adreça a la seva mare i al deixeble estan carregades d'amor, d'un amor que ha anat creixent amb els anys. En primer lloc, per l'amor del Senyor, per tots dos, la mare i el deixeble, però també del propi amor de Sant Joan. En les seves paraules, Jesucrist uneix mare i deixeble, i per extensió, tots els deixebles amb la seva mare. Per aquest motiu, els cristians de tots els temps han venerat Santa Maria amb un especial afecte. Aquesta veneració és especialment notable en les esglésies apostòliques més antigues, catòlics i ortodoxes, però també existeix en les esglésies reformades. La presència de Maria a la vida dels cristians i la seva especial veneració plantegen una certa paradoxa davant la pretensió d'alguns d'analitzar l'Església simplement com un fenomen social i de deduir-ne, així, un caràcter jeràrquic patriarcal poc atent a les dones creients. No hem de negar que els fidels que formem l'Església patim la influència cultural de cada etapa històrica de la societat en què vivim i que per això es poden trobar adherències de cada etapa històrica. En efecte, els evangelis mai no acaben d'escoltar la seva aplicació. Entre aquestes adherències, potser hi ha, en algun moment, certa prepotència masculina. Però les adherències culturals no en formen part de l'evangeli i, com moltes altres, han de ser netejades regularment, perquè actuen com les rèmores que s'aferren als vaixells i els impedeixen solcar les mans amb llibertat i joia. Però, quan netegem, cal ser curós per no perjudicar l'estructura principal, perquè podria resultar danyada. Per què he dit que es dona una paradoxa? Perquè és evident que l'ésser humà més important per a l'Església, més enllà de Jesucrist, en què s'uneixen divinitat i humanitat, és una dona, la Verge Maria. L'encarnació del Verb fet home depenia d'ella, de la seva voluntat de col·laborar en el pla de Déu. Imaginem-nos, per un moment, que la noia escollida per Déu, en aquesta hipòtesi, no Maria de Natzaret, sinó una altra noia, no s'hagués prestat a confiar en Déu. El pla de salvació hauria sofert un contratemps, encara que no hagués quedat abandonat en absolut. Fins i tot no sabem si això va arribar a passar mai, encara que la carta de Sant Pau als Gàlates, quan diu que Déu envia el seu fill nascut d'una dona quan el temps arribà a la seva plenitud, ens fan considerar que el temps de l'encarnació fou el que Déu havia previst. Però continuem amb aquesta hipòtesi d'una altra noia, una altra, que tal vegada hagués rebutjat el pla de Déu. Per què aquesta hipòtesi? Perquè cal recordar que Santa Maria sempre fou lliure, que podria no haver dit que sí. Aquesta llibertat i la seva voluntat dignifiquen la missió d'aquella donzella. Tal vegada Maria, una dona que en el seu temps no presentà cap rellevància externa ni reclamà cap honor ni dignitat. La veritat és que no ens la podem imaginar passejant-se per Natzaret o per Can Farnaum, tot presumint de ser la mare del Messies. No. Però ella ho donà tot pel seu fill. Amb Sant Josep el cuidà, l'alimentà, li canvià els bolquers, l'ensenyà a caminar i a parlar, l'inculcà les primeres oracions i l'amor a Déu. La doctrina de Jesús és la de Déu mateix, la de l'Esperit Sant, però la forma de parlar, les expressions col·loquials, l'accent galileu, els girs lingüístics, el gust per les paràboles, segur que Jesús les heretà de la seva mare. Maria la Verge seria la que li parlaria de Déu segons la tradició d'Israel més autèntica. Li contaria rondalles per infants. Qui sap si la història del jove Josep, abandonat pels seus germans en un pou? Maria el cobriria d'abraçades i petons. S'interessaria pels amics de Jesús, com totes les mares. I tal vegada, quan aquest ja era adult, voldria preguntar qui eren aquells Simó de Cafarnaum o aquells Jacob, Jaume o Joan. En tota probabilitat, el Senyor, en visitar el seu petit poble de Natzaret, seria acompanyat dels seus amics deixebles. Els presentaria la seva mare. Maria els faria entrar a la seva casa senzilla. Passarien, per tant, a ser també amics de la mare. Per això, trobar Maria al peu de la creu no només és ben natural, sinó que té un sentit especial. Ja la Sagrada Escriptura, Sant Lluc, ens avisava de la que la Santa Verge sofriria com a mare. Tota mare pateix pels seus fills, sempre i a qualsevol edat. En tot temps són una preocupació. Diguem-ho ras i curt. Maria va veure morir en creu el seu fill. Quin dolor més espantós per una mare que l'estimava en tot el cor, que havia fet per ell tot el que jo abans deia. El dolor de Maria no és diferent del dolor extrem de tantíssimes mares que al llarg de la cruel història de la humanitat han vist morir els seus fills i les seves filles de mil maneres injustes i atroces, violentes, sanguinàries, sovint sense cap culpa pròpia pels pecats d'altri. Els poderosos de totes les èpoques han preparat i declarat guerres on no havien de morir ells, sinó infinitat d'innocents. El dolor que han provocat clama al cel i és alhora el dolor de Santa Maria. Els herodes de tots els temps han massacrat joves i infants. El dolor de les seves mares és també el de la Mare de Déu. Els violents han abusat de dones i criatures només per a satisfer els seus negres propòsits. La desesperació de les mares dels innocents es reflecteix al rostre i a les mans de la Verge Maria. Jesús a la creu, doncs, no ens donà la seva mare simplement com un signe de sentimentalisme, sinó perquè compartís tots els terribles efectes de les injustícies, els delictes, els pecats de la humanitat. A través de Maria, els humans ens unim i participem de la creu de Jesucrist amb aquests sofriments que només pot dur-nos a l'amor, la misericòrdia i el perdó. Per això els cristians estimem la Verge Maria per damunt de tot. La maternitat de Maria no és distinta de la paternitat de Déu, perquè ambdues són formes de parlar d'una única realitat, la de l'amor autèntic.
Els recordem que estem escoltant des de la Catedral de Barcelona, des de la porta de la Catedral de Barcelona, el sermó de les set paraules de Jesús la Creu que pronuncia mossèn Santiago Bueno.
Huelga decir que la quarta palabra de Jesús la del sentimiento de soledad y abandono, es muy sobrecogedora. Quien es hijo de Dios se siente abandonado por Dios Padre. Muchos han apuntado la posibilidad de que Jesucristo pronunciara todo el Salmo 21, que comienza ciertamente por esta frase conmovedora, pero que tiene un final diferente y muy esperanzado. No ha mirado con desprecio el pobre desvalido, y cuando gritaba auxilio, él lo ha escuchado. Pero en cualquier caso, los evangelios nos han transmitido esta primera frase. Y si Jesús continuó el salmo en oración mental, no lo sabemos. Esta frase del Señor es conmovedora porque nos lo hace plenamente cercano, humano sin negar su divinidad. En efecto, si alguien pensara que Jesús en la cruz solo sufrió físicamente, pero no psicológicamente, porque él se sabía Dios, esta frase lo negaría. Jesucristo compartió plenamente nuestro sufrimiento, tanto el físico, de los torturados, de los condenados, pero también de los enfermos, como el psíquico. Y este sufrimiento psíquico es tan grave como el otro, o incluso peor. ¿Cuántas personas en nuestro mundo no se sienten desamparadas, solas, sin nadie a quien acudir? El Señor se sintió como ellas. Ante los horrores e injusticias que ha vivido la humanidad en los últimos siglos, las guerras mundiales, los campos de concentración, los exterminios, los genocidios, las esclavitudes, las mafias de todo tipo, los abusos políticos y económicos, muchos han llegado a preguntarse, ¿dónde estaba Dios? Un Dios que permitía esos horrores. Incluso algunos dejaron de creer en Dios ante esas injusticias. Pero estos, en realidad, no creían en el Dios revelado de Jesucristo, sino en un Dios acomodado a las necesidades de cada uno, aunque sean muy perentorias. En efecto, pretender que Dios debe impedir el mal con su poder es un pensamiento religioso inmaduro, porque significaría privar a los seres humanos de su libertad y con ella de su propia dignidad y de su humanidad en suma. El mal no puede ser vencido por una fuerza que le impida existir, sino a través de la cruz del Señor, que ofrece otro camino, en realidad el único viable para respetar nuestra dignidad. Pero esos hombres y mujeres que ante la brutalidad ajena se sienten abandonados por Dios pueden cambiar tal sentimiento, porque Dios precisamente envió a su Hijo al mundo para que hombre igualmente como nosotros compartiera también ese extremo dolor. También hay fieles o creyentes en Dios que pasan por momentos o periodos de angustia espiritual, por una noche oscura en que la presencia de Dios parece desaparecer. Santa Teresa del Niño Jesús es un buen ejemplo de ese sentimiento que parece increíble en alguien tan santo, tan empapado del amor a Jesucristo. Pero lo conoció. Pues también esos angustiados deben saber que el Señor se sintió igual en el momento de su máximo dolor. La soledad y el abandono es una tragedia para el ser humano, que es naturalmente sociable, que necesita el calor de los demás, su amistad. Como cristianos, y ante el sufrimiento del Señor, es necesario que nos preguntemos si acompañamos a los demás, si no los dejamos abandonados. Y siempre tenemos que corregir nuestras actitudes. Precisamente en estos últimos tiempos, nuestra Iglesia ha tenido que sufrir por el pecado y la vergüenza de no haber estado al lado de las víctimas en los casos horrorosos de abusos de menores, a menudo o a veces cometidos por clérigos o religiosos. Este sufrimiento, el nuestro, debe ser sanador, para nunca más ignorarlo, nunca más encubrirlo, nunca más un niño destrozado por alguien que debía defenderle. Y que la Iglesia sea, pues, modelo para borrar de la sociedad tal estigma contra los inocentes. A propòsit de la cinquena paraula, tinc set. La humanitat que pateix i la misericòrdia. Aquesta frase tan curta, tinc set, és l'única que ens transmeten els evangelis que relata una necessitat física de Jesús, la set. Però, coneixent l'evangelista Sant Joan, qui és qui la reprodueix, no pot tractar-se simplement d'una queixa física, la set material. De fet, enmig d'aquells turments, la set devia ser la menor de les molèsties d'un crucificat. El mateix Evangeli de Sant Joan és el que recull unes conegudes paraules sobre la set amb ocasió de l'encontre entre Jesús i la dona samaritana. Recordeu, Jesucrist és qui ha de donar l'aigua viva per calmar la set espiritual que suposa en aquella dona. I també hem de recordar les benaurances, benaurats els qui tenen fam i set de ser justos. Ha estat molt comú presentar aquesta petició de Jesús com una metàfora de la set del Senyor per la conversió dels pecadors. Aquesta metàfora està ben pensada i és oportuna, però probablement no esgota el significat. A quina set s'està referint el Senyor en aquest evangeli? Us haig de confessar que aquesta cinquena paraula és la que m'ha obligat a dedicar-li més temps, més pregària, més reflexió. No ho acabava de veure clar. No sabia què dir-vos. D'entrada, m'atreia la benaurança dels qui tenen fam i set de ser justos, perquè durant molt de temps he estat reflexionant sobre justícia i misericòrdia en Jesucrist i en la vida de l'Església. Però també la comparació entre la set del crucificat i la dels benaurats em semblava una mica forçada. Estava jo pensant en tot això, al despatx parroquial meu, una tarda, davant l'ordinador, mentre anava escrivint aquest sermó, quan m'interrompé una persona que demanava confessió. Heu de saber que el despatx de la meva parròquia queda just al costat del Sant Crist, igual que aquí, no? De l'església parroquial. I així els qui entren poden veure si jo sóc al despatx, i més d'un aprofita l'ocasió per entrar-hi. Doncs bé, aquella persona que demanava confessar em salvà del meu destret perquè jo em trobava encallat i no sabia ben bé per on continuar. Aquella persona volia trobar Déu, però em trobava a mi, al despatx, i així va trobar Déu. La nostra set és trobar Déu. En efecte, així diu el famós verset inicial del Salm 41. Com la cèrvola es deleix per l'aigua viva, també em deleixo jo per vos, Déu meu. I segueix. Tot jo tinc set de Déu, del Déu que m'és vida. Mireu, la nostra excel·lent capella de la catedral, el cor Francesc Valls, que tenim aquí i que avui canten com poden, com jo, perquè fa molt de vent, jo. Dimarts Sant, dimarts passat, durant l'ofertori de la missa crismal, ens cantà la composició de Palestrina sobre aquest salm. Un salm en aquesta composició que és bellíssim. I un cop més la música, per a mi, constituí una revelació. Repeteixo, en efecte, la set dels homes i dones és trobar Déu. És el destí de la humanitat i de tot ésser creat. I per això també era la set de Jesús, malgrat que ell tingués sempre Déu present. Esperem retrobar-nos amb el nostre Creador en el moment de la consumació de la nostra existència. Però, i entretant? Jesús ens deia que a ell el trobaríem en els pobres, els malalts, els famolencs, assedegats, en els presoners. I el trobem tan sovint en altres persones que actuen com autèntics àngels de Déu, és a dir, enviats a l'Altíssim, fins i tot sense que ells en siguin conscients. Tots som instruments de la presència de Déu per acalmar la set de Déu. I Jesús a la creu tenia set de la companyia dels seus amics. En les mirades dels seus deixebles, ell trobava també la presència de Déu, però no hi eren al peu de la creu. Permeteu-me una petita discreció. En ocasions trobem germans cristians que s'obsessionen per descobrir o trobar fets sobrenaturals, tal vegada perquè se senten insegurs en la fe, que sempre estan pensant en miracles aquí o allà, en aparicions de la Verge, en curacions inexplicables per a la ciència actual. Sabem que tot això és possible, però no és el millor camí per a trobar Déu. Una gràcia sobrenatural, com un miracle, és un regal que no pot ser perseguit, precisament perquè és gratuït i meravellós, és un regal. S'assemblaria a qui camina assedegat amb l'esperança d'arribar aviat a una població i calmar la seva set, però que, de forma inesperada, troba un altre viatger que li ofereix beguda. El millor miracle de Déu en la nostra vida són els encontres personals que ens recorden que la gràcia de l'amor de Déu és present al nostre voltant. I en aquests encontres, després reconeixem que Jesús era present, com aquells deixebles que caminaven vers Emmaús. La set de Jesús és que ens deixem trobar per ell.
Els recordem que estem escoltant el sermó de les set paraules de Jesús a la creu des de la Catedral de Barcelona. Això és Ràdio Estel.
A propósito de la sexta palabra, todo se ha cumplido. La misión de las personas. Nos gusta considerar que todo ser humano que nace en este mundo lo hace con algún objetivo. En otras palabras, que nuestra vida no es absurda, por mucho que nuestra concepción en el seno de la madre haya sido producto de mil circunstancias casuales a lo largo de miles de años de historia humana, hasta el momento en que nuestros padres nos concibieron. Debe ser ciertamente desalentador el pensamiento de que nuestra vida no tenga ningún objeto o finalidad. Yo diría que incluso este pensamiento priva al ser humano de buena parte de su dignidad. Conseguir el objetivo de tu vida, sin embargo, puede ser un sueño. Primero, porque no estamos seguros de si tal objetivo es un destino especial, único, intransferible. Después, porque nadie en este mundo consigue la perfección de las inmensas posibilidades del ser humano. Y finalmente, porque si nos obsesionamos con conseguir ese objetivo único, nunca seremos felices, sino irremediablemente desgraciados, porque siempre, siempre pensaremos que podemos ir más allá, lograr más. En efecto, el ser humano es falible, incompleto, faltado de perfección. Pero a la vez llevamos dentro un anhelo de perfección, de trascendencia, de autorrealización, que si no hubiera ninguna posibilidad de conseguirlo nunca, sería una broma pesada de la evolución de la especie y de nuestra conciencia. Cuando el objetivo de una vida está claro y forma parte del plan de Dios de salvación de la humanidad, entonces lo podemos denominar misión. Abraham tuvo una misión, como Moisés o los profetas la tuvieron. Y Jesús recibió la misión más grande y trascendente que un hombre puede recibir de Dios. Y lo digo así porque ahora interesa más que nos fijemos en la humanidad de Jesús sin olvidar su divinidad. La misión de Jesucristo supera lo que se puede explicar y entender. Basta recordar que todo el universo ha sido creado por Él y para Él, dice la carta a los Colosenses. Es decir, el objetivo de la creación, de la inmensidad y profundidad de todas las galaxias, constelaciones, estrellas, planetas y satélites, de todos los mares, los valles, las montañas y las colinas, de todos los minerales y vegetales, de todos los animales, de la inmensa e inabarcable variedad de la naturaleza, todo existe para que un día pudiera encarnarse Dios en la persona de Jesús de Nazaret y llevar a cabo su misión. En la cruz parece que ahora la misión está a punto de finalizar. ¿De finalizar? En realidad, Jesús en la cruz no dice que su misión haya terminado. De hecho, tenía que perdurar con la resurrección hasta el fin de los tiempos, sino que se había cumplido. En efecto, el término de su vida humana llega a su fin, de manera abrupta y violenta, provocada por el uso maligno de la libertad que Dios concedió a sus queridos hijos. Unos hijos que matan al hijo de su padre creador. La misión de los seres humanos fue corrompida cuando los primeros padres decidieron suplantar a Dios, robar el fruto del árbol del bien y del mal en el paraíso, es decir, decidir lo que es correcto y lo que no lo es, rompiendo el vínculo con Dios y la naturaleza creada. Fueron desobedientes porque no obedecieron la misión que habrían logrado llevar a cabo si hubieran aceptado el plan de Dios. Jesucristo corrigió en la cruz aquella situación. Finalmente hubo un hombre plenamente obediente, es decir, totalmente fiel a su misión, quien acepta amar a sus hermanos hasta el extremo de dar la vida por ellos. La misión cumplida por Jesús es la que abre las puertas a que nosotros podamos alcanzar el auténtico destino de la dignidad humana y que aquel anhelo de perfección al que antes me refería pueda encontrar respuesta. Por eso nos aferramos a la cruz de Jesús, porque si así lo hacemos, también podremos resucitar con Él. Y así el Señor podía decir, en realidad, con verdad, que todo se había cumplido según el plan de Dios. A propòsit de la setena paraula, Pare, confio el meu alè a les vostres mans. La confiança en Déu. Sí, la confiança en Déu és una de les principals virtuts cristianes. De fet, és equivalent a la primera de les virtuts teologals, la fe. Sovint tendim a pensar que la fe és simplement creure en Déu, en l'existència de Déu. En part és així, especialment en les èpoques en què els cristians han viscut en un entorn social advers, amb molta increença, com en l'actualitat, agnosticisme, ateisme, o bé amb creences religioses molt discordants, paganisme, politeisme, animisme. Quan és així, la pròpia existència de Déu, tal com es revelà a les Sagrades Escriptures, és posada en dubte o negada, i la creença forma part de la fe. Tanmateix, en el context religiós de l'Israel que conegué Jesús, no es donava una negació de Déu, almenys significativament. La fe, doncs, abasta un sentit més profund, perquè passa a ser quelcom més viscut. És confiar en ell, refiar-se d'ell. De fet, també les nostres llengües usen la paraula fe en aquest altre sentit. Així, quan diem a algú, tinc fe en tu, no li estem dient que creiem en la seva existència, cosa evident, sinó que posem en ell la nostra confiança. Precisament aquesta frase, tinc fe en tu, és una de les més importants i compromeses que podem adreçar als altres per a manifestar-los la nostra confiança. Això mateix és el que Jesús estava dient a Déu Pare, si bé els evangelistes ens ho transmeten d'una forma més literària, ja que deriva del Salm 31. Confio el meu alè a les vostres mans, vos, Déu fidel, m'heu rescatat. I està bé que els evangelistes ho fessin així, ja que hem vist sovint que Jesús pregava amb els salms. És natural, a mi no m'estranya, perquè també els qui a l'Església recem l'ofici diví, a poc ens anem amarant de les expressions dels salms i acabem entrelligant i donant continuïtat i coherència a la nostra pregària personal amb els salms. Jesucrist està manifestant a Déu Pare que se'n refia d'ell, malgrat que les circumstàncies poguessin induir a pensar que no podia fer-ho. De fet, aquesta frase és el contramunt i el complement a la quarta paraula, Déu meu, per què m'heu abandonat? Aquesta confiança en Déu igualment contrasta amb les circumstàncies del pecat original, quan els pares primigenis, Adam i Eva, no es refiaren de l'advertiment de Déu i s'estimaren més actuar pel seu compte. En una aproximació precipitada, podria semblar-nos que fou Jesucrist home qui havia de posar-se en mans de Déu Pare, però que això no li caldria a Jesucrist Déu, perquè com a segona persona de la Santíssima Trinitat ell ja coneixia el pla de Déu de salvació i que el lliurament de la seva vida a la creu en formaria part. I tanmateix, l'Església sempre ha defensat que la confiança en Déu Pare, en contrast amb l'angoixa de la mort, correspon també al Verb de Déu, a Jesucrist diví. En efecte, encara que en Jesucrist puguem distingir dues naturaleses, la divina i la humana, és una sola persona. Dit d'una altra manera, dins Jesús no hi havia dos Jesús, com si pogués canviar d'una a l'altra com qui canvia de personalitat. Però no ens hem d'escarrassar sobre com seria la psicologia interna de Jesús tenint doble naturalesa, perquè en aquest sentit ell va ser únic en tota la història humana. Si ens és pràcticament impossible conèixer la nostra vivència interna i la dels altres, encara ha de ser-ho més en el cas de Jesucrist, i tractar d'imaginar-ho ens portaria a un carreró sense sortida. No sabem com Jesús vivia en el seu interior ser Déu i home. Però en qualsevol cas, el sentiment de solitud i abandonament de Jesús que veiem a la quarta paraula, en aquest sentiment s'expressa també la solitud i l'abandonament de Déu que estima la humanitat. I de la mateixa humanitat en la seva petitesa i el seu fracàs col·lectiu i personal. I així, en la confiança d'aquesta setena paraula, s'expressa també la confiança del Fill de Déu de que el pla de salvació de la Santíssima Trinitat és una expressió total d'amor, d'amor del Creador sobre tota la creació i en particular sobre la humanitat, i la confiança de la humanitat en l'amor del seu Déu. Per què la humanitat confia en Déu? Perquè Jesús parla en nom de tots dos, de Déu i dels homes. Però si l'evangelista Sant Lluc recollia aquesta paraula, no és perquè puguem fer una classe de teologia, sinó perquè ens unim més estretament al Senyor. La conclusió evident és que tot ho hem de posar en mans de Déu i que les mans de Déu són les millors per a confiar-hi. Confiar en Déu, posar la nostra vida en les seves mans, de cap manera no anul·la la nostra responsabilitat, la nostra llibertat, la nostra dignitat, la nostra naturalesa humana independent. Algunes escoles filosòfiques